Segurament aquesta és la pregunta tal com estan les coses, però com que portem molt de temps parlant d'una situació ja gairebé cronificada, convivim amb, amb una situació de crisi, per tant, els bons missatges també han de sovintejar. Conxi Martínez, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Costa't una miqueta més el micròfon, Conxi. La
perfecte.
Conxi Martínez, que ens ve de Cotmar.
De Cotmar,
que Cotmar sí. És, fem és, repàs, Conxi.
Fem repàs. Doncs és una empresa familiar que ens dediquem als tancaments metàl·lics, és a dir, tot tipus d'aluminis, de ferro. Et podem fer des d'una finestra, estar tot un tancament, muntar-te una oficina, moltíssimes coses, no? I a nivell interior, doncs, mampares de bany, reixes, cortines, de tot, una miqueta de tot.
Hi ha sector industrial?
I tant, que hi ha.
I tant.
Sí, sí, sí. Aviam, sí que és veritat que s'ha destruït molt d'aquest alt nombre que hi havia, però, bueno, aquí estem, i estem lluitant, i jo crec que els que realment són professionals i que lluiten per cada dia fer la feina ben feta, aquests continuem i aguantarem.
De tota manera, suposo que també deveu haver llegit el darrer informe de l'ADEC relacionat, doncs, precisament amb, vaja, presenta un panorama veritablement desolador en molts àmbits. Fins a quin punt feu cas de tot això? O s'ha de fer cas de tot això, que evidentment deu ser cert, perquè hi ha estadística que ho pot confirmar, però si val la pena a vegades mirar molt això, o val més la pena pensar en el dia a dia i en com tirar endavant.
Mirar els informes, perdó, és que estic una mica fònica, perdoneu.
Passa res.
Mirar els informes és necessari perquè s'ha d'estar informat i ens sapiguem en el món que estem i hem de ser realistes. El que sí que és veritat és que nosaltres, com a empresa que som des de l'any 76 que estem, hem passat més bones èpoques, més bones, més dolentes, i jo crec que el secret està en que aïllar-te una mica en la teva manera de treballar interior, per dir-ho d'alguna manera, i fer això, no? Treballs amb responsabilitat, bon assessorament, intentar financiar-te el millor que puguis, per dir-ho d'alguna manera, i ja et dic, i aïllar-te potser una mica de la situació aquesta, no? Perquè si posem les notícies o agafes un diari, la veritat és que potser diries, mira, saps què, tanco portes i potser me'n vaig, jo què sé, no? A l'estranger, perquè allà, bueno, per el que diuen, va molt millor, no? Tot el que és del sector empresarial. I jo crec que fins a aquest punt tampoc és real, no? Hem de ser una mica individuals en aquest aspecte i treballar bé, fer-ho bé, amb ganes, amb il·lusió, i jo crec que tirarem endavant.
Heu hagut de practicar això, l'aïllament?
Molt, molt,
sí?
Molt. Sí, allò de tapar-te una mica les orelles i dir, vale, l'informe està aquí, me'l crec, perquè clar, són estadístiques, no? I que afecten els veïns, els companys i a tots els sectors, perquè és a nivell general, vull dir, no n'hi ha cap que se n'escapi, em penso, però jo crec que és això, és aïllar-te una mica d'això i tu anar fent la teva i continuar treballant i aixecant les portes cada dia.
Com heu viscut l'empresa, això? Com heu viscut aquest període, si d'alguna manera heu hagut d'ajustar?
Clar, mira, clar, ens hem hagut d'ajustar perquè nosaltres, per exemple, érem una plantilla amb 4 persones més, no? Clar, el primer que has de fer és que si vols continuar pagant a tothom, tant proveïdors com personal, clar, no es podia mantenir.
D'un total de plantilla, Conxi?
Érem 9.
Éreu 9.
I hem quedat 5.
I heu quedat 5.
Hem quedat 5. Aviam, potser ara no podem donar el servei a vegades tan ràpid, perquè clar, la gent a vegades ens comenta, amb la crisi que hi ha i encara ens feu esperar... Clar, quin és el ressentiment que tenim, no? Que clar, no podem mantenir tot el personal, has hagut de reduir, però clar, llavors el servei ja anem donant-lo, no? Com podem, el que passa que potser abans érem més ràpids i ara pues, es demora una mica més, no? Pues, la instal·lació d'un pis i això. Però bueno, que anem treballant i ja et dic, amb l'esforç i a més amb l'ajuda de tots, perquè és una empresa familiar i som com un pack, no? Estem tots molt bé, aviam, hem fet xerrades entre nosaltres, doncs pues, mira, la situació és aquesta i tal com està tot. I a més, tots són persones i a més hi ha molt, molt bon rotllo perquè l'implicar-ho entre tots.
És a dir, hi ha una acceptació de la situació i de les circumstàncies.
Sí, és que clar, és que no ho pots negar. Vull dir, els treballadors, per exemple, que desgraciadament doncs, hem tingut que acomiadar i això, hem xerrat moltíssimes vegades i ells ens ho deien, és que nosaltres ho veiem. Clar, no pot ser, no que estiguis parat i que... No, clar. El que passa és que clar, també tens el compromís de que si això torna a pujar, si torna a venir, els primers que agafaràs seran ells una altra vegada, per descomptat.
Ara hi tornarem en un moment, però aquesta frase de ets privilegiada perquè treballes? L'has sentida aquests dies, aquests mesos?
Sí, 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 sobretot amb companys del sector, doncs, que han hagut de tancar portes, no? Perquè havíem, tant a Vilanova com a Vilafranca, que coneixem gent, n'hi han hagut que han hagut de plegar, no? I clar, sents, clar, a vegades quan et queixes...
Fins a quin punt t'he sentit aquesta frase? I ho dic, esclar, des de la pròpia empresa deveu pensar, home, també ens hem aquí trencat les banyes per intentar sobreviure.
Sí, sí,
som
sí,
uns
sí,
privilegiats, sí. Però a la vegada també hem hagut de...
Sí, sí, perquè treballes el doble o el triple per fer potser la meitat del que, que guanyaves en temps de màxim esplendor, sí, no? De tot el món de la construcció. Però som uns privilegiats, jo crec que sí, que hem de donar gràcies per estar treballant i que és igual, treballem més hores, ens esforcem més, hem de ser a dos llocs alhora, però val la pena. Val
hi, havia, la pena. Hi havia un moment en què la feina venia sola?
I tant, sí, sola.
Sola,
sola. Sola, i a més no podies fer-la tota. És que hi havia... Quan va esclatar aquesta bombolla que dic jo, és que tu no havies ni de sortir del taller. Et venia la gent i era una cosa desmesurada. És que era fora de mesura, vull dir, no era normal tampoc. Uh-huh. I clar, què ha passat? Pues que aquesta bombolla ara ha esclatat i bueno, pues ens ha patat a tots. Ens
doncs,
ha patat a
després
tots.
Parlarem de les línies de negoci, si s'han hagut de variar, si han hagut de canviar d'una forma o una altra. Uh-huh. Saludem en Carles Cano. Carles, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
En Carles és de Canopac.
De Canopac, sí.
Què és Canopac, Carles?
Canopac
tot
és
i que una... ho podem intuir més o menys, però...
A veure si ho intueixes.
Embalatge?
No. Però sí, és lligat a l'embalatge.
És lligat a l'embalatge.
És maquinari industrial.
D'acord.
Que pel sector alimentació i també químic i detergent, nosaltres el que fem són solucions senceres de línies claus en mà per fer la producció d'alimentació en general.
D'acord.
No? Treballem per empreses com Nestlé i Danone i empreses normalment que treballen a produccions molt, mm-hmm. molt elevades, no?
Aquestes línies són estrictament les dedicades a la part final del producte?
No, des del procés, treballem des del procés, per exemple, amb la galeta des
aquí
de...
Aquí està, un exemple, doncs això, la galeta.
Sí, la galeta, doncs la galeta treballem des de zero, des de barrejar l'aigua, la farina, els diferents ingredients... fins a posar-la dintre d'un camió, tot en automàtic, completament. No?
D'acord, és a dir, presentar-li a l'empresa una solució sencera?
Una solució sencera per fer, potser, doncs, 10.000 galetes per minut, per... que són...
Vostès deuen pensar igual que nosaltres, deu ser divertida aquesta feina. Però,
és molt maca, té un punt
de repte logístic sí, cada dia, això, eh?
Cada projecte
es
és
poden
molt...
fer 10.000 galetes per minut?
Se'n fan 10.000 galetes minut, per exemple, una
10.000 galetes minut.
Una empresa com Gullón o com Cuetara.
Sí.
Gullón té 36 línies que fan
10.000
galetes
per minut. 36 línies.
36 línies.
36 línies que són 360.000 galetes per minut.
Aquest és el, són moltes tones per dia que fan. I aquest és un teixit industrial que existeix
quan anem a comprar una caixa de galetes i pensarem en això
sí, segurament
que aquesta caixa s'ha fet en 2 segons
aquesta feina l'únic que té aquesta feina és que normalment les coses que, amb les que has treballat
sí.
Doncs quan vas al supermercat que la meva senyora va per una banda i jo me'n vaig per l'altra a mirar tot el que mira, doncs això ho hem participat allò altre també doncs, és una feina que des d'aquest aspecte és molt agradable. El que passa és que entendreu que fer 10.000 és molt complicat.
Carat.
Llavors, fins que surten, doncs, hi ha molts nervis i hi ha moltes...
Perquè, esclar, l'empresa és de capital propi, això demana molta inversió, és un sector amb molta competència, suposo, també de caire internacional.
Empreses, excepte les, no sé, diguem-ne, les 10 primeres... Dintre de les 10 primeres nacionals, jo et diria que la meitat o una mica més de la meitat són familiars. Per exemple, Gullón és una empresa familiar.
No, em refereixo a vosaltres com a empresa.
Nosaltres com a empresa és una empresa familiar.
És una empresa familiar, però esclar, per proposar una solució d'aquesta, diguem-ne, d'aquesta magnitud...
S'ha d'estar una mica boig. S'ha d'estar una mica boig.
Home, esclar, pensar en la capacitat d'assumir tots aquests processos industrials, la capacitat de provar-los, la capacitat de, vaja, enfrontar-se un gegant amb unes exigències que pot tenir qualsevol...
Has de conèixer molt bé el que fas. Ahà. Bé, és un sector que...
Em perdó, com veu començar? Si és una empresa familiar, què fèieu a l'inici?
És una
sempre
empresa...
heu fet...
Sempre hem fet això. Sempre hem fet això. De fet, a Espanya, des de fa molts anys, quan l'època de Franco, aquí hi havia, per la importació, hi havia unes taxes molt, molt elevades. Aleshores, clar, la gent tenia una mica sobre llicència d'altres firmes estrangeres a fabricar aquí per evitar aquestes taxes. I amb el temps, i això corregeix una mica la Conxa i el teixit industrial que hi ha aquí comparat amb el que hi ha en molts països d'Europa, és molt petit, i la cultura de l'enginyeria mecànica tampoc no és molt gran. Sí que tenim una cultura de transformar, de la transformació, del servei, però d'inventar i de crear ens falta bastant.
D'acord, això és bastant patrimoni dels italians, sí, aquest tipus de maquinària?
Sí,
sí, no?
Sí, sí, ells van fer, diem, van ser els xinesos, europeus.
D'acord.
Però a més, com que saben vestir molt bé, doncs van vestir molt bé.
I saben vendre millor.
I saben vendre sí. millor. Doncs ho van fer amb uns costos, penso que són molt, molt correctes. I té, el problema que tenen és que una vegada venut i ja l'alegria ja s'ha acabat i aleshores doncs ja s'espavila el qui la té, no?
D'acord.
Aquí a Espanya amb això som molt més ferms, vull dir, ens agrada estar fins al final i som molt responsables amb això, però bé, de fet Itàlia avui en dia és l'exportador més gran en maquinària industrial i nosaltres molta maquinària la importem d'Itàlia.
Suposo que en el vostre cas això deuen ser contractes de quantitats importants,
sí,
i per tant subjectes a molta competència amb altres empreses i a la necessitat d'ajustar-se molt o...
És un sector que és bastant conservador, és a dir, no hi ha noves
molt fidel,
empreses.
Molt fidel a...
És molt fidel a la... La solució és el més important, la solució tècnica és molt important. I la resta no té importància.
D'acord, és a dir, que el més important és que s'hagi trobat la idea, la solució per un determinat procés industrial perquè pugui sortir bé.
Correcte. I competències sí que són doncs 4 o 5 de cada, diguem-ne, de cada procés, però són sempre els mateixos.
D'acord.
El que sí que és cert és que tots aquests han baixat molt les seves pretensions econòmiques. I ha augmentat moltíssim el servei.
D'acord, quanta gent sou a l'empresa?
Nosaltres som 6 i després ens apoyem en empreses externes per tot el que és el servei postventa, tot muntatge i tot el seguiment d'una línia des que la muntes.
Havíeu estat més?
No.
No.
No, no, nosaltres no, si havien sigut menys.
Vaja,
havien sigut
és a dir, que sou més ara que fa temps.
Sí,
fa
no gaires més, perquè entre 6
no està clar, no més d'això, no?
Però si havien sigut...
És a dir, entraríeu en el món de les petites empreses que serveixen a grans multinacionals.
Sí, així és, sí.
I una última curiositat, després ja parlarem de més coses, aquesta màquina que fa 10.000 galetes per minut, què pot durar? 10 anys, 15, 5...
Aquest aquí és una pregunta molt correcta, perquè abans es pensava que les màquines havien de durar 30 anys i les inversions es pretenien que s'amortitzessin 5 anys o 4 anys, no? Avui en dia...
Que per tant hi hagués 20 anys de rendibilitat de la màquina fins que el cor digui prou, no?
Correcte. Avui en dia el mercat és molt més diferent, perquè el que avui és una novetat, d'aquí un mes ja és vell. Aleshores, quan algú vesteix una galeta amb un cert packaging, amb un cert embalatge, ha de pensar que durarà molt poquet. Vull dir que els productes són...
Que el consumidor voldrà un altre vestit d'aquí 4 dies.
Sí, aquesta, és dir, en el món de l'alimentació, el problema no és la crisi, el poder adquisitiu de les persones, que sí que ha baixat, i les empreses grans, per exemple, jo crec que moltes han baixat entre un 10 i un 20% la seva capacitat productiva si no han exportat, doncs el que passa és que la gent s'avorreix de seguida.
S'avorreix de veure el mateix a l'estanteria del supermercat.
Necessita un incentiu, i aquest incentiu provoca que la teva línia, que avui quan una empresa, penseu que unes línies així, doncs fabricar-les són entre 6 i un any, 6 mesos i un any. Quan ha arribat aquella màquina a posar-se en marxa, aquells formats que feia ja són vells.
No, ja són vells.
Aleshores, això crea, genera molt de... molt
suposo que, de tota manera, hi ha una certa flexibilitat, és a dir, es pot canviar una part determinada d'aquesta línia de producció, la que fa referència a l'envasat, per exemple, i que la resta de la línia de producció, la galeta, sigui la mateixa. Jo li canvio la caixa 10 vegades i la galeta...
No és així de fàcil.
No és així de fàcil, això?
No és així de senzill. Sí que pots canviar el dibuix de la caixa de fora.
D'acord.
Canvies uns formats i pots canviar... Però el més important d'una línia i el que costa més diners és el rendiment d'aquella línia.
Vaja.
Perquè una línia sigui bon rendiment...
Això no ha de parar...
Ha de ser monoformat o amb pocs formats.
D'acord. Per tant, es busca la fiabilitat també en això.
La fiabilitat és el cost més important.
El cost més important de tot plegat.
Molt més que el cost de la línia.
D'acord. Saludem a Ramon Mata, d'Ignificacions del Garraf. Ramon, bon dia, bona hora.
Bon dia.
En Ramon ens ha visitat en més d'una ocasió per parlar d'aquesta, diguem-ne, línia que va introduir la seva empresa, dedicada majoritàriament a la tintoreria, però...
A la ignificació,
això mateix. Perdó. Venia, però, d'una altra... Havíeu treballat en una altra...
No, nosaltres tenim una tintoreria de tota la vida.
Em referia. Teníem la tintoreria de tota la vida i vau entrar en l'àmbit de la ignificació.
Correcte.
Exacte. Quin venia? De fa quan?
Fa uns 6-7 anys es vam començar a centrar en el món de la ignificació perquè és prou interessant.
D'acord.
I ara estem centrant en altres coses del món de la ignificació.
D'acord. Recordaven en aquell moment, i en Ramon ens deia que hi havia una... no sé si diu una certa poca consciència o un marc legal molt, no sé si molt feble, i aquesta qüestió de l'ignificació no estava encara molt interioritzada.
El marc legal existeix des de fa 30 anys.
30 anys.
El que passa que tot el que toca el Mediterrani s'ho passa pel...
Jo intentava fer-ho d'una forma més eufemística, doncs sí, s'ho passa pel folre, el Mediterrani. Sí. Encara ara?
A veure, quan ara obres un hotel nou, quan obren instal·lacions noves, estan obligats.
Llavors, no ens espantis, Ramon.
No, estan obligats.
Estan obligats.
Estan obligats. El que passa que és com tot. Si ho fas malament, sí. Per exemple, ignifugues malament, sí, pots dir, no, està ignifugat. Però si està mal ignifugat, el foc existirà igualment. I aquest ha sigut un dels grans problemes.
Anàvem a fer una petita trampa. És clar, com que si està mal ignifugat, només ho sabràs quan cremi. Doncs primer ha de cremar.
No, jo puc posar-te un exemple d'una cosa certa d'una inspecció. Per exemple, jo sóc un inspector i arribo a un hotel.
Sí.
Diuen que si les cortines estan ignifugades.
Diuen si padre.
Val, d'acord. Llavors l'inspector ha anat a mirar una habitació en concret que l'envia el de l'hotel.
I agafa l'encenedor?
Clar, però potser és l'única habitació que està ignifugada. Per exemple. Això per sort ja no passa perquè estan obligats a que estiguin totes.
D'acord. Però és a dir, picaresques d'aquesta mena?
Correcte. No parlo de grans hotels, parlo d'un hotel,
suposo,
per exemple, que tingui 10 habitacions.
D'acord. És a dir, encara un parc d'hotels, per dir-ho així, que no forma part de...
No, els que obren nous estan obligats per llei, perquè llavors ja van els inspectors, els bombers, o qui sigui que hagi d'anar a mirar-s'ho, estan obligats.
Aturem-nos un moment aquí. Aquesta part del Mediterrani, tan poc formals som?
De l'Ebre cap a baix, bastant.
Jo crec que el problema és un altre, que quan un hotel... que ja està patint de tot d'una surt una llei on ha de fer una despesa immensa que a lo millor
intenta escapolir-se.
No pot,
la llei és de l'any 79, vull dir, tot, i suposo que durant 30 i pico d'anys no tothom té les cortines de fa 30 i pico d'anys. El que em refereixo que més que sortir la llei o no la llei, hi ha hagut bastanta ignorància, la gent no ho sabia. La gent no ho sabia, i el que diu de les despeses estic d'acord. El que passa que...
Però has de ser responsable, perquè
correcte.
Estàs en un establiment que pots tenir grans problemes. A més, que és que si hi ha una llei és per complir-la. Sí que és veritat que estem...
Ho dic per aquesta àurea, quan sí. En Ramon deixa un Mediterrani, és cert que tenim una certa fama de què? De poc complidors, de poca paraula?
No, de que si podem evitar despeses, s'evita. Podem...
D'acord.
Sí.
No, jo no parlo del tema d'enganyar.
Sí, si en Carles diu que sí. Ah,
si es poden evitar, s'eviten
les
despeses.
Sí, sí, sí.
Si jo ignifugo, per exemple, per una companyia teatral que se'n va de gira per Europa, que jo he ignifugat
a l'Atrezzo,
a la que arriba a la frontera, si no ensenya el certificat, per França no van. una gran botiga que jo vaig indifugar samarretes d'una gran botiga, una multinacional que es diu Desigual, si puc dir el
sí,
nom.
Sí, sí, home.
Obrien una botiga de més de 2.000 metres quadrats, em sembla, a centre de París.
D'acord. Vas indifugar la botiga?
Vaig indifugar els teixits i els vaig enviar cap allà amb el certificat.
Els teixits vols dir els teixits que es venen?
No. La decoració.
La decoració.
Perquè Desigual les samarretes les pengen al sostre. Llavors, les com a decoració. I aquestes sí. Han de ser ignífugues. D'acord?
És a dir, havies d'ignifugar tot aquest material de samarretes correcte. Que fan de decoració del sostre.
Correcte. Llavors, Desigual, abans d'enviar-me a mi per ignifugar, que jo he ignifugat per moltes botigues de tot el món d'ells, de Japó i tot arreu, a França no sé quin geni se li va acudir. Doncs, bueno, no, aquí no passarà res. No van ignifugar. El dia de la inauguració van tancar persiana. Va anar un inspector i li va dir, senyor meu, vostè no li va donar un plaç d'una setmana, d'un
dia? No li va donar plaç.
No li va donar plaç. I això és el que ha de ser. I aquí no passa això. I t'ho dic perquè aquí no passa això.
No, és que també... veure, fèiem aquest planteig perquè fa 15 dies, quan ens van venir altres empreses, també parlaven d'aquest tracte diferent que hi ha en les empreses de fora respecte a moltes vegades el que es veuen empreses petites aquí, això de la formalitat, i alguns ens deien precisament que treballaven amb francesos i diuen, sí, és que és veritat, pobre de tu que facis alguna cosa que no treballaràs més per aquesta gent.
Jo tot lo que absolutament tot per l'estranger funciona el que dius tu.
Ens ho deien així, Ramon, diu, no, vull dir, és molt fàcil, si fas les coses bé i compleixes, correcte. No hi haurà cap problema. Correcte. A la que em facis una de malament, la feina serà teva per continuar tenint aquesta empresa com
a... A més a més, estic amb el que deia ahir abans, que són una clientela molt fidel. A vegades, més que mesurar... A veure, si poden trobar un millor preu, millor per ells. Però
interessa la formalitat, la seriositat...
Sí, correcte.
D'acord. Aquesta nova línia de negoci que ens comentaves ara, Ramon, que a part de l'ignifugació... Comenceu a posar en marxa?
El tema de vendre nosaltres ja teixits ignífugs, perquè molta gent ens trucava per ignífugar, però molta gent, com deia ahir, per el tema hotel, si tenen cortines velles, surt més a compte
comprar teixit comprar. Directament ignífug.
I la gent, això demostra lo perduda que va la gent, que no coneix el teixit ignífug.
Perquè això d'ignífugar, què es fa? Amb un esprai o com es fa això?
Hi ha diferents mètodes. Amb un esprai podries fer, per exemple, que dius tu, un esprai, que es fa amb màquines, no es tira un flix-flix.
Ja.
Seria, per exemple, una moqueta ja instal·lada. Però l'altre es fa amb banys, perquè llavors el que fas és que quedi bé el producte, que s'apliqui bé el producte, el tacte sigui el mateix.
Perquè si ignífugues amb esprai, suposo que ho has de fer
i ho has de fer
habitualment, no? Es va perdent aquesta qualitat o no?
No, és permanent.
És permanent.
Després necessita un manteniment normal de neteja.
Però la textura del teixit canvia, és a dir, les qualitats del
teixit... Aquí és la gràcia d'ignífugar bé.
D'acord.
Si ignífuguem bé, tu ho toques i no saps que està ignífug. Perquè la qualitat d'això segueix sent la mateixa. I aquí és el que ens ha donat, entre cometes, en aquest sector, amb una part en concreta d'Espanya, que era la part de València, que ignifugaven d'una manera molt barruera. Ho feien sí com a l'antiga, agafaven, ho mullaven i ho penjaven, i llavors, clar, sí que estava ignífug, però tocaves, i el teixit no tenia el tacte d'abans.
D'acord.
I en aquest sector ens va fer molt de mal, això. Ens va fer molt de mal.
D'acord.
La rasquetà que diuen ells, no sé, una mena de xerrar, que diuen ells.
Mira que és terra de foc, o sigui que...
No, si ben indifugat estava, però clar, o sigui, si tu vas a un hotel i penses que toca la cortina, estàs suant...
Vols dir que grava com un cartró, vaja.
Sí, s'acostava més al cartró que la cortina.
S'acostava més al cartró que no pas al teixit, eh? Com heu viscut la crisi, com esteu vivint, i si veritablement aquestes noves línies de negoci han permès... diguem-ne, assegurar...
No, la crisi es nota en el sentit de que la gent t'apreta més amb la qüestió de preus, o et truca moltíssima gent per pressupostos, no ho acabes fent, per què? Pues perquè si la llei no s'apreta en alguns casos, pues, quan vinguin ja ho farem, que és en algun cas, ha passat algun cas.
Sí. Però bàsicament ajustar preu.
Sí, bàsicament...
Sí. Clar, Carles, bàsicament ajustar preu...
Ajustar moltíssim els preus.
Conxi, bàsicament, ajustar preus. Sí. O sigui que en aquest sentit, diguem-ne que al final l'embut va parar al mateix lloc sempre, eh? Home, que és l'ajust en preu o el que puguis.
Però per ajustar preu hi has de poder ser-hi i tenir el temps d'ajustar-ho. I el que passa és que, veus, com per exemple el que fa ell és una cosa innovativa, una cosa nova, una cosa... diferent, que és
una metodologia.
Si es mantingués com a tintoreria, poder estaria plorant ara, no? però estan trobant contínuament o buscant contínuament una nova forma de fer negoci. Això, qui es manté avui en dia en peu, és perquè està buscant alguna cosa nova de, per innovar. Si només baixes preu...
No, és una batalla perduda.
És una batalla perduda.
Baixar preu perquè sí, llavors la gent tens, tu pots ajustar preus, però baixar preus, baixar el que es diu baixar, sí, sí, no pots fer, perquè llavors la gent dirà que m'estàs enganyant.
Et desacredites a tu mateix.
Això mateix, sí, sí, això, sí. Mateix, això mateix.
Dins del que és el vostre negoci, la tintoreria ara quin percentatge té?
Ha baixat una barbaritat.
Ha baixat una barbaritat.
Una barbaritat, el que deia ell. Ha baixat molt, tant, pensa que és com un extra. La tintoreria no...
O sigui, gairebé és... Ara,
vaja. No, un extra per la gent. Sí, a veure, sí. La gent que porta tratxa ha de portar a netejar la tintoreria, mm-hmm, i continua venint gent. Però si mires els números de 4 anys enrere, fa plorar.
És una cosa que potser la gent se n'està, no?
Vull correcte.
Dir, exacte, si no és una cosa professional que necessita realment el treball d'una tintoreria experta... Doncs clar,
a veure, la sort, entre cometes, que tenim aquí a Sitges, per exemple, en el nostre cas de la tintoreria, que és una clientela bastant fidel, és que és un poble dormitori. Llavors, moltíssima gent treballa a Barcelona. I molta d'aquesta gent porta tratxa, i això només es pot fer. Entre cometes, toco fusta, segueix sent així, en aquest cas.
D'acord.
Però tot i així la feina ha baixat. I amb el tema d'indifugacions, el que diu ell és una novetat, apretes molt, truques moltes portes, i per sort, com ho fem, es veu que ho devem fer força bé, ens truca gent, que això és el sorprenent, el agraït, que et truqui
és
gent
a
tu.
Que encara amb les circumstàncies que vivim, hi ha persones que et truquen.
Correcte.
Directament. Les multinacionals són molt dures a l'hora d'apretar?
Sí, sí, perquè estan obligades elles mateixes, que treballen per la gran distribució. Si veieu el model avui en dia de la gran distribució, sí, és millor i més econòmic, és dir, Mercadona ha imposat un sistema que és donar qualitat, perquè abans parlàvem de marca blanca, anaves al Lidl i t'entristies només d'entrar a veure com estaven les caixes totes trencades, i avui en dia, si vas a Mercadona, és un exemple de producte de qualitat. És a dir, el producte, jo recordo anar a empreses a oferir línies o treballar amb línies, i tenir les línies que treballaven per Mercadona poder fa 12 anys o així, i dir, home, deixa'm tastar, o no, millor agafa el d'aquesta línia, que és el de la marca nostra, no? Perquè els olis eren diferents, hi ha moltes maneres d'estalviar diners. Abans no és que donaven un producte més econòmic perquè l'altre donava un producte més econòmic, sí, perquè sí, els ingredients eren més econòmics.
D'acord, ningú marxava de l'àmbit legal, però es podia mantenir l'àmbit legal amb un producte més econòmic.
Hi ha els olis trans, tot això que avui en dia ja no es poden fer servir.
Però
avui que havies vist coses molt... molt...
No, amb el sector de l'alimentació sí que havia vist coses que...
No comparem galetes, ara.
Quan arribaves a casa, deies, aquesta marca no la comprem més, no? perquè de veritat que el problema és la higiene, la forma, clar, tu estàs produint...
Estem parlant d'abans, Carles, ara no t'hi trobes amb això.
Que no, cada dia menys, avui en dia...
No,
jo et diria que les empreses que
no fan... s'espantin abans d'hora, Carles anava a algun lloc i deia, acabem menjant d'aquí dins, eh?
Sí, sí, però avui en dia el qui no té un bon... una bona neteja, qui no té...
No treballa.
Les neteges són temps. Els temps són manques de producció.
Per tot això, per exemple, hi ha uns inspectors que ho deuen controlar, això.
L'inspector Gatxet ho controla, això.
No controla la higiene?
No.
Home, en teoria. Això és, en teoria sí.
Amb això és el que m'estava dient jo abans, sí, de com funciona el tema mediterrani.
Qui ho controla,
sí, avui en dia? Doncs que posin inspectors, que hi ha gent a l'atur.
Home, doncs devem tenir tots els inspectors a les empreses familiars petites, perquè nosaltres cada dos per tres
empresa
no parem de tenir inspecció.
Estem a Catalunya, bàsicament.
Perquè...
No, però és a dir, hi ha una inspecció del producte, eh?
És qui compra, que sap comprar... És dir, el distribuïdor té un encarregat d'un producte, que fa unes auditories constants amb els seus fabricants.
No, però la cadena no la controla.
Però la pròpia empresa...
Anem a veure, quan tu fas una línia de producció i li poses els estris adequats per poder-la netejar, aleshores aquest client teu, que a la vegada té un client... aquest client el visita i veu les condicions de treball amb les que estan treballant, i fins i tot hi ha, com que tot avui en dia és electrònic i tens uns controls molt rigorosos de tota la producció, ell pot veure perfectament quines són les neteges que tu has fet i quin és el procés productiu que tu tens. Però qui controla és el qui està venent, que al final qui juga veritablement un problema és un Mercadona, perquè si hi ha una contaminació,
sí, sí, se la juga.
Se la juga ell, doncs controla, és tot una cadena.
No, no, passat a IKEA, no? Has passat a IKEA amb les mandonguilles.
Ha passat amb les mandonguilles i totes mateix aquestes coses.
Sí, sí, sí.
Bé, ara que tothom parla d'això, però suposo que una màquina d'aquestes que fa galetes, doncs, farcides de...
Estàs amb les galetes?
Home, se li ha quedat, m'ha posat algun exemple. Aquestes que fan galetes farcides de xocolata.
Això és el que... És el
vull
que,
dir, si la màquina...
És els productes que menys es contaminen, però amb la llet, per exemple, que també tenim procés de llet, sí, i un plenat de llet i tot això, la llet es contamina només mirant-la.
Només mirant-la.
I són processos escèptics i porten unes neteges, etc, etc. Llavors, això porta també aquesta fidelitat, no? Que veritablement qui fa llet, les línies les anirà a comprar a qui sap fer-les.
D'acord.
I que ja porta, té una experiència en fer-les. I el client que fa, i el client que compra la llet per vendre-la, mm-hmm, al consumidor, també l'anirà a comprar a qui sap fer-la.
D'acord, o sigui que màxima producció, mínim manteniment i màxima qualitat.
I màxima qualitat.
I mínim preu.
Avui en dia la manera de vendre és aquesta.
I mínima gent. A l'alumini deu ser més senzill, això, eh?
Home, nosaltres saps què passa? Aquells dos parlen d'empreses que són com, no exclusivistes, però no hi ha tanta competència com potser és el nostre sector. Perquè en la carpinteria d'alumini, en el boom de la construcció, bueno, de sota les pedres et sortia una carpinteria. Yeah. És més, molta gent plegava dels llocs on treballava per muntar-se la seva pròpia. Aviam, llavors ara també quan parlem de que han tancat molts negocis, també ha sigut molta d'aquesta gent que amb aquesta puja de la construcció havien obert els seus negocis. Clar, ara trobes un moment que no n'hi ha per tothom, no? Llavors, clar, el que dèiem de les inspeccions, no, que si som una mica mediterranis, una mica llatins, jo no sé amb ells, però nosaltres, per exemple, com a carpinteria metàl·lica, nosaltres hem tingut, potser en dos anys, menys 3 o 4 inspeccions.
Més ara que abans?
Sí. Sí. Aviam, sempre en tenies alguna, yeah, no? Yeah. Seguretat social i tot això. Però, per exemple, ara inspecció de maquinària. Dels cursos de formació que has fet pels treballadors que estem, venia a comprovar que realment has fet aquella formació.
D'acord. Si clar, l'escala té 5 graons, on té 4 o els
sí,
té bé.
Sí, però així, yeah, eh? Així.
Riscos laborals.
Sí, riscos laborals.
S'han generat altres negocis, no?
Sí. Sí. La llei, la famosa llei de protecció de dades.
Estatàbil, aquest comentari.
Sí, vull dir que és increïble.
Per
no?
Què? Teniu la sensació en algun moment que, escolta, venen aquí per buscar diners?
Sí, totalment.
Perquè, per exemple, en el nostre cas, jo el risc que tinc a fer la indifugació és mínim perquè ho dono un certificat signat per un enginyer. Aquest enginyer és el que corre el risc, sí, però aquest home l'únic que fa és posar una signatura. I val X diners. A veure, que això va molt bé perquè per cobrir-me a mi les esquenes,
sí,
va molt bé perquè aquell home va amb un aparat i el passa aleatòriament i comprova que tot estigui ben ignifugat, però ell l'única feina que té és aquesta.
I posar la signatura.
Correcte. És un enginyer textil, enginyer industrial, i llavors... No, que per mi perfecte. Perquè si ell no signa d'això, jo no hi ni fugo.
D'acord, tu deia, Conxi, per allò, ve l'inspector, vinga, au, una altra vegada. Ara sí. Com teniu això?
Sí? Mira, sort, tenim la sort, com que ho tenim ben portat tot, perquè sí que és veritat que molta gent, per exemple, aquesta, la llei de les protecció de les dades, no? A la gent la sembla tonteria, i jo crec que la majoria de gent no ho té, o sigui, per desconeixement i tal, però és una normativa que s'ha de tenir. Doncs nosaltres ja tenim les carpetes amb totes, no?, les auditories que ens van fent i totes les coses, i ho tens ben visible, perquè almenys ja tens la carpeta allà a mà i ja ho puguis. També una altra cosa, són temps de crisi, però realment els que ens dediquem a això cada dia ens apreten una mica més, perquè també va sortir el nou codi tècnic de l'edificació, i tu, per exemple, ara quan fas una finestra, realment és com si li haguessis de fer un carnet d'identitat. Jo faig una finestra i tinc que dir el tipus de vidre que estic posant, el tipus de perfileria, tots els tornillos, la tornilleria, els visos, el número que poso, el número de tacs. Sí, vull dir, realment, això moltíssima gent tampoc ho fa. A dia d'avui tampoc ho fa.
I això se suposa que ho ha de llegir algú i ho ha de validar algú, eh?
Sí. A més, havíem fet les proves d'estanquetat tant a l'aire com a l'aigua, les proves de resistència, com a empresa particular és caríssim, seria inviable, no ho podríem fer-ho. Llavors tu has de portar a que t'ho facin aquests estudis per tenir aquests informes,
sí.
I ara doncs, són les fàbriques d'alumini les que t'ho fan i t'acrediten, et donen aquest certificat de que aquell material que s'està instal·lant,
que tu poses,
el producte que jo poso, compleix tota la normativa que exigeix el Codi Tècnic. Això molta gent ho desconeix. La gent, a més, canvia finestres i diu, és que continua entrant aire. Bueno, clar, és que potser no has estat ben assessorat.
O sigui, que
potser
t'ha fet treballar amb qualitat, al final. Això sí, t'obliga a treballar amb qualitat.
Sí. De fet, nosaltres era la nostra manera ja de treballar des de fa molts anys. Vull dir, des de l'any 76, imagina't, que tenim clientela també, que és molt fidel, mm-hmm. Ens funciona molt el boca a boca. Escolta, qui t'ha posat això? Doncs mira, doncs... Vull dir, això
però,
és el que...
Però no era una mica extremat, això? D'haver de comptar el nombre de tornilleria, també, tot això?
Això és ara,
no,
això és ara.
Això és ara, això és vull ara, dir, no, sí, no, a vegades sí. No penseu, home, vols dir que val la pena, això, ara?
Home, ho trobem una mica exagerat. Aviam, el que és el material del vidre...
Pregunto, eh?
Sí, sí. Per exemple, jo que un vidre estigui certificat... Bueno, com la ignifugació, no? T'ha de demostrar que allò realment li has fet un bon aïllament...
Estem
i que...
d'acord.
Exacte, però a la resta de països d'Europa, això ja es deu... Segurament es deu fer de sempre.
Sí.
I aquí, com anem a saco.
Sí, perquè a dia d'avui segur que molta gent, inclús potser hasta ho desconeix, que vull dir, tu pots tenir el teu petit taller i jo crec que hasta potser desconeixes
I vull creure que el principal problema d'això és que ha vingut, diguem-ne, tota aquesta normativa en el pitjor moment per poder aplicar-la.
En el pitjor moment.
En el moment en què per moltes empreses, com deien Carles, pot suposar una càrrega afegida.
El pitjor moment és que ha vingut tot de cop.
Potser ha vingut tot de cop.
Sí.
Que si no sé què, els riscos laborals, que si les protecció de dades, que si no sé què, que si no sé quantos...
Sí.
Amb un barrejat.
A més, pensa que tot això també ha implicat un canvi de maquinària, perquè per poder fer tots aquests perfils que s'ajustin a tot això, clar, qui podia fer en aquest moment un canvi, una inversió?
D'acord.
Val diners, és una inversió econòmica important.
I com mantens el preu amb això?
Doncs treballant molt, ajustant-te al màxim i treballant molt. És que clar, és que no tens més sortida. També és veritat que la gent et deia he trobat uns que m'ho fan 500 euros més barat. Clar, arribes un moment que dius...
Però t'acabes creient o no?
No. Llavors
crec.
Dius, miri senyor, jo li poso això, i llavors és quan li dones les característiques del que tu li vas a posar. I ja està, llavors és el client el que té doncs, el poder de decisió, no?
D'acord, tinc la sensació que vosaltres dos viviu més al regateig que no pas en Carles.
No, nosaltres... També? Bueno, no t'ho pots imaginar.
Sí?
Igual.
També toca el Mediterrani, també toca regatejar.
Exactament igual.
Si truquen de Nestlé i diuen, escolti'm, això... ha de valer tal.
Sí. I tenen molt clar el cost i tenen molt clar el que poden pagar perquè jo sigui rentable. Si tu ets capaç de donar-ho amb la mateixa qualitat o amb millor qualitat, doncs el projecte és teu. No és gaire complicat, és donar el més econòmic amb la millor qualitat. No és gaire complicat dir-ho.
Aconseguir-ho, perquè suposo que des del punt de vista de l'empresa no deu haver tantes empreses que facin coses així, no?
No, absolutament no. Vull dir, de cada maquinària, jo crec que, o de cada, diguem-ne, part de la línia, potser n'hi ha 5 o 6 o 7.
Refereixo això, que diguem-ne que vosaltres com a empresa també esteu bastant segurs del que oferiu. Com ho poden estar la majoria d'empreses, però que deia la Conxi, clar, pots trobar una perfileria d'alumini cada cantonada que et faci la batalla
diària,
però en aquest cas, clar, no trobaràs una empresa al costat que digui, mira, fem línies de producció nosaltres també. No deu passar això.
No t'ho trobes tant. El que sí que ens trobem és que avui en dia hi ha mercats que estan molt més, com deia la Conxi, que estan molt més forts, i els fabricants mundials els interessa molt més fer esforços amb aquells països.
D'acord.
Que no fer esforços amb aquests països.
D'acord. Mercats perquè forts són ara?
Mercats forts ara, doncs Mèxic, el qual tenim ara volem començar a anar cap a Mèxic, tota Àfrica també està bastant, Angola, després Sud-amèrica està molt forta.
Uh-huh.
Europa està mig morta.
Mig morta
en aquest sentit, però en general tota Europa. La Xina tira molt fort, Índia i Rússia són països que tiren molt fort avui.
Carai,
en dia.
O sigui que l'expansió internacional va més enllà d'Europa.
És quasi obligada, sí, perquè les empreses, clar, aquestes, avui en dia les empreses petites desapareixen, les grans es fan més grans, per tant...
Està clar. Les petites tenen l'obligació de...
Aquí fins ara tenim, encara tenim una tipologia d'empresa familiar mitjana, que és la que dèiem, s'està desapareixent, perquè no són capaços de donar aquesta qualitat a aquell preu, perquè per donar qualitat el primer que has de tenir una capacitat d'inversió, no? I clar, si el banc no et dona 2 milions d'euros per fer una línia, doncs tu no pots donar aquell cost d'aquell producte, perquè tens una línia que va amb, que va quasi a mà, no? Aleshores, clar, el fet que aquestes empreses siguin molt, molt més grans i estigui desapareixent l'empresa mitjana, t'obliga a anar fora a buscar més mercat, perquè aquí el mercat està quedant més petit. I arreu de països com Rússia o, per exemple, hi ha empreses, encara aquesta empresa mitjana encara existeix, amb manca de tecnologia, i clar, t'obliga a anar fora a buscar. Aleshores, quan tu demanes per Espanya o intentes comprar línies a baix cost, pues diuen, home, si la meva producció ja la tinc assegurada sense descompte.
Exacte.
A Mèxic.
Ja no cal que ens hi posem.
No cal que ens hi posem. Ja no m'interessa. No m'interessa el país.
D'acord. No, el teu cas, Ramon, treballant també molt a fora?
Bastant. Bastant. Que quan deies això dels preus, el problema que jo em puc trobar amb preus és que jo ni fuc cortines o coses per hotels. Sí, però que si em truques al de l'hotel, molt bé, però si em truques al decorador, per exemple, ja hi ha una persona entremig.
D'acord.
Que aquesta pot ser la que pot apretar-te o fer-te...
D'acord.
Però apretar-me no per mi, perquè si jo li poso, m'invento 4 euros al metro quadrat, què li cobra ahir a l'hotel? Això és el que jo no sé.
D'acord. Vols dir que molt sovint els encàrrecs venen d'un mitjancer. Hi ha una peça intermitja, a vegades.
O arquitectes. Per exemple, has de fer una cosa per una cosa que és per Suïssa i hi ha pel mig l'arquitecte, perquè són uns estants per una fira de Basilea.
D'acord. I per tant, tu t'has de posar...
Jo li poso el preu amb ell, jo no sé què li cobrarà ell amb l'altre.
Fem abstracció. Clar. I mira, passa el mateix també, Conxi, a vegades?
Home, nosaltres això dels preus o de que hi hagi gent pel mig, treballem molt ara directament sobre client. Passa que, clar, si hi ha més gent pel mig i tot això, cadascú doncs, li carrega el seu tant per cent, no sé. Clar, llavors és una mica més gent penjat, segur que no, que cada... Però bueno, clar, tu has de lluitar per tenir el millor preu en comparació dels altres. Nosaltres, per exemple, ara el que sí que fem molt és que quan algú ens demana pressupost, tenim claríssim que aquella persona que ha vingut a tu ha demanat pressupost a 4 o a 5 més. Abans demanaves un parell, ara ja en demanes 4 o 5. I el que procurem és especificar molt clar el tipus que nosaltres estem posant. Nosaltres li diem, estem posant aquest alumini, aquest vidre. I veus, vine aquí al taller que jo t'ensenyo el que et poso. I llavors és una mica demanar també doncs, que quan tingui els altres 4 o 5 pressupostos, s'hi fixin que realment tots col·loquem el mateix. Que estem competint...
Una certa consciència, que el client tingui una certa consciència del que cadascú li està oferint.
Clar. Vendre la qualitat.
Vendre la qualitat.
Sí. Amb la maquinària, perquè per exemple, jo les màquines que tinc són alemanyes. Sí que tenia màquines quan he anat a la fira, xineses, perfecte, més barata, sí. I si tinc un problema?
Què
la
passa?
La peça no sé com pot trigar a arribar-me.
D'acord. I estem en el mateix, no? Que el postventa, el servei postventa, el manteniment, continua sent
fonamental. És més important, en el nostre cas és molt important, perquè no puc quedar-me una setmana sense màquina.
Evidentment que sí. Sobre els reptes del sector industrial, són les 11, n'hem parlat avui en el temps de l'ADEC. Ramon Mata, gràcies. Carles Cano, gràcies. Gràcies. Conxi Martínez.
Molt bé,
en 5 minuts tornem aquí. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.